Al matí de Ràdio Sabadell.
Otro mundo es posible.
Un altre món és possible.
Les persones de nacionalitat de fora de la Unió Europea tenen 3 vegades més risc de patir exclusió social a l'estat espanyol que les persones nascudes en aquest país. Així ho subratlla un informe de Càritas de Barcelona que apunta que mentre que el 18% dels espanyols són en situació d'exclusió, en el cas de les persones extracomunitàries representa el 51%. A més, l'informe alerta que aquesta situació s'agreujarà a causa de la crisi provocada per la Covid-19 i augmentarà, per tant, la desprotecció de les persones migrades. I avui en volem parlar amb les entitats del tercer sector de la plataforma Avalua. Anem a presentar-les. Ens acompanya la Maria Lozano, referent de migració de Càritas Diocesana de Terrassa. Bon dia.
Hola, bon dia.
I avui també ens acompanya la Clara Domínguez, que és tècnica de l'Sky. Bon dia, Clara.
Bon dia.
A veure, avui, doncs, primer de tot, per posar-nos en situació, us volia preguntar, suposo que no teniu xifres, però potser sí teniu constància que la vulnerabilitat creix en les persones migrades en aquest context de crisi sanitària. Maria.
Sí. Sí, a veure, és una realitat. La pandèmia del Covid-19 ens ha afectat una miqueta a tots. Aquelles famílies que ja tenien una situació econòmica molt precària els ha afectat molt més, i dins d'aquestes famílies, les que la situació era molt, molt, molt precària, doncs realment la situació s'ha agreujat d'una manera molt preocupant, i una miqueta doncs la nostra acció s'emmarca en aquestes famílies.
En el vostre cas, explica'ns, Clara, quina és la sensació que us arriba?
Bueno, la sensació era que abans ja les polítiques migratòries ho feien difícil i creaven una barrera burocràtica molt costosa per aquestes persones nouvingudes que venien, i ara, arrel de la situació generada per la Covid, hem vist que han tancat oficines, que s'ha vist tot, que s'ha hagut de fer tràmits telemàticament, i això ha comportat una dificultat per a aquestes persones, lògicament.
Clar, perquè ara deies, no? Suposo que moltes d'aquestes persones, evidentment, ni tenen connexió a internet, ni tenen facilitat, no? Per poder, doncs, accedir a determinats tràmits, i suposo que al final estan obligades a superar, doncs, una cursa d'obstacles dia rere dia.
Exacte. A més, moltes d'aquestes persones també treballaven en l'economia submergida, o sigui, era el mitjà de supervivència diari. I també els ha afectat molt a nivell econòmic, no només a l'hora de començar a fer els tràmits d'estrangeria.
O sigui que les conseqüències socials i econòmiques de la Covid han doncs afectat encara més, no?, les persones migrades, sobretot aquelles que viuen en l'economia submergida o informal, no?
Exacte, o aquelles persones que estan esperant el temps per poder començar el tràmit. Sí, sí, totalment.
Maria, explica'ns, perquè suposo que també, doncs, aconseguir un habitatge digne, empadronar-se, ser atès moltes vegades pels serveis socials, o fins i tot trobar feina, són murs, no?, que diàriament, doncs, han de saltar, no?, per arribar, doncs, a aconseguir els seus objectius. Vosaltres, quines són les problemàtiques més freqüents que detecteu?
Bueno, clar, la mancança d'ingressos i la mancança d'un treball normalitzat fa que, doncs, que l'accés a moltes altres coses realment sigui una dificultat, no? Començant pel dret a l'habitatge, Voldria destacar que estem atenent a moltes persones que es troben en una situació de vulnerabilitat molt important, és a dir, que nosaltres hem normalitzat parlar de lloguers i d'hipoteques, però tenim moltes, moltes famílies que estan vivint dos, tres i quatre membres en habitacions, en habitatges compartits, i això realment és molt greu, no? Jo crec que ho hem normalitzat, però no ens hauria de semblar normal. Amb tot això, doncs, bueno, si no tenim una feina normal, no podem accedir a un habitatge normalitzat, de retruc els menors es veuen afectats també, no? I el tema de la bretxa digital que comentava la companya, no? Hem normalitzat que podem buscar feina i podem fer molts tràmits per internet, però tenim famílies que no tenen ordinador i no tenen connexió a casa, no? I, bueno, amb tot això, doncs, una mena de vulneració de drets, no? com dificultats amb l'empadronament, dificultats per aconseguir la targeta sanitària, etcètera, etcètera, que bueno, realment fa que la vida d'aquestes persones sigui molt complicada.
Uh-huh. Clar, abans ho comentaves, no? Fins i tot que ho hem normalitzat, però que la realitat és que moltes persones o viuen a infrahabitatges o que viuen també, doncs, això, com comentaves, no? En una habitació, dues o tres persones. Com arriben també, doncs, a les vostres entitats? Com els afecta això també, no? En el seu dia a dia? Quin és l'estat d'ànim?
A veure, hi ha com una espècie de voluntat molt generalitzada i jo crec que hem d'aprendre molt de les persones que han migrat i que superen barreres dia a dia, perquè una cosa que jo crec que pels tècnics o tothom que té relació realment és un drama, no? Haver de compartir habitatge, i realment les persones ho... jo crec que ho porten amb una dignitat que per mi és realment digna d'admirar, no? Uh-huh. Això no significa que s'hagi de normalitzar aquesta situació. Sí que és veritat, doncs, bueno, que durant el confinament, doncs sí que ens han comunicat, no? Doncs lo difícil que és tenir nens en habitacions, la dificultat de que no hi hagués escola, bé, realment tot això es dificulta. Uh-huh. Parlant d'habitatges compartits, ¿vale? Habitatges on hi poden viure dos, tres famílies o nuclis familiars, però també tenim persones que, bueno, doncs, que malauradament han d'ocupar o que estan en situacions d'infravivenda amb unes uh-huh. condicions bueno, a nivell de salubritat pues, tampoc són les òptimes, no? Però vaja, jo diria que malgrat la dificultat és un col·lectiu molt resilient que lluita molt i que realment crec que ens poden aportar molt, hem d'aprendre i hem de lluitar plegats per no normalitzar tot això que està passant.
Uh-huh. En el vostre cas també, doncs, Clara, explica'ns quines són les problemàtiques que us trobeu més habituals, no? Quan us arriben i també comenta'ns, perquè em sembla que ara, per exemple, també, doncs, hi ha un col·lapse, no? Amb determinats tràmits, que suposo que això ja ve d'anys enrere, no? Però que ara amb la situació actual tot es complica.
Clar, primer, bueno, estic totalment d'acord amb la Maria, o sigui, tenen una capacitat de portar-ho de forma resilient i molt digna, però no s'ha de normalitzar. I jo voldria destacar que en el tema de fer els tràmits, uh-huh. És cert que ja abans hi ha el col·lapse, i abans ja es feia molt costós, era molt burocràtic, ve molta gent molt cansada, fatigada, per anar d'un lloc a l'altre, anar a buscar papers, anar a contactar amb doncs, ambaixades, consulats del país d'origen, que ara, amb el Covid, s'han tancat. Però que no significa que abans fos que estigués superbé, no, o sigui, ara ho ha agreujat encara més, perquè hi ha oficines tancades, per tant, s'han vist en què no poden fer-ho, o sigui, no poden ni començar el tràmit. I això jo entenc que és molt frustrant. Per tant, venen una mica resignades a l'espera, hi ha persones que venen molt frustrades i cansades.
Uh-huh. Si et sembla, escoltem, Clara, doncs precisament una d'aquestes persones migrades que ens explica algunes de les dificultats que troba, no? I que crec que també doncs, ajudarà els oients a entendre altres realitats.
Una vez que tenga la residencia aceptada o favorable o sea caducado, tú tienes que buscar la cita a la policía. Ahora es muy, muy difícil de encontrar una cita a la policía. porque tú tienes que pasar por internet y buscar una página de la Policía Nacional donde tienes que buscar la cita para la boya. Pero ahora es muy, muy difícil de encontrarlo. Tú no puedes ni encontrar, puedes hacer días, semanas u meses sin encontrar la cita para ir para poner la boya. Eso también con la tarjeta caducada, tú no puedes hacer muchísimas, muchas cosas. No puedes renovar algunas cosas. Hasta el trabajo a veces te piden que tienes que traer la documentación en vigor. Si tú no lo tienes, puedes hasta perder el trabajo o renovar cosas en el banco, en todas partes. Porque en todos lados te piden la residencia. Pero cuando no lo tienes, esto no puedes hacer eso todo. Sí, ahora es muy, muy difícil de encontrar la cita de la policía. Gracias.
Doncs, Clara, suposo que
Exacte.
que ho exemplifica molt bé, no? Perquè són qüestions molt bàsiques que moltes vegades, doncs, no sé, penso obrir un compte corrent, ser empadronat, no? Que a vegades és com un
Exacte.
impossible, es torna tot, es complica molt, no? I és com un efecte dominó, que el situa en un carreró sense sortida.
Exacte. Algo que sembla tan senzill com quan nosaltres agafem la cita per renovar el DNI, hi ha persones que tenen el NIE o que ja estrangeria els ha donat el favorable per fer el NIE, o sigui que ja són persones amb una situació regulada, i ens hem trobat aquí persones que porten fins i tot 7, 8 anys intentant cada dia entrant per trobar la cita i no hi ha manera que hi hagi cita. Parlen de que hi
Espera,
ha un
perquè es tallava.
col·lapse.
Quant de temps dius que ho intenten?
Ens hem trobat que hi ha persones que han estat 7, 8 mesos, fins i tot un any, sense poder trobar cita. Clar, què passa? Que això té unes greus conseqüències. En els bancs, molts cops no els deixen fer cap mena de tràmits. No poden demanar prestacions, ajudes. Algo tan senzill com inscriure els fills a l'escola, demanar ajudes pel menjador, un tiquet pel bus, el que sigui. O de vegades les conseqüències més greus, que és que es queden també sense feina, no els hi renoven el contracte, etcètera, etcètera. I això és perquè hi ha un col·lapse que, com he dit abans, no és un col·lapse que ve d'ara de la situació del Covid, sinó que ja d'abans ja hi havia un col·lapse. El que passa és que ara s'ha agreujat encara molt més. I nosaltres, de fet, des de l'Sky ho vam penjar a la pàgina del Facebook, vam fer un model de queixa perquè les persones que s'havien vist en aquesta situació ho pogués omplir i enviar-ho al Síndic de Greuges de Greuges de Catalunya o
I heu
d'altres
rebut
llocs.
moltes queixes de moment fins ara?
Moltes. Sí, és que cada dia ve algú, sí o sí, cada dia explicant la seva situació. Nosaltres ho intentem cada matí, intentem agafar cites, però és que no n'hi ha. Hi ha persones que es lleven des de les 8 fins a les 8, de 8 a 8, buscant cada dia a totes hores cites a la policia i no hi ha manera.
Això, aquesta situació m'imagino que és desesperant, no? Abans
Clar.
parlàveu de que aquesta gent doncs, que no perden la dignitat, però jo crec que a vegades, no, en situacions com aquestes és com molt difícil, no? No perdre aquesta serenor.
Clar. Clar, clar. Jo entenc que es frustren molt i venen cabrejats i cabrejades i és que és normal.
Clar. Maria, vosaltres també us trobeu amb situacions similars com la que ara ens explicava també doncs, aquest usuari de l'Sky i també doncs, a la Clara?
Bé, nosaltres com a tal no fem aquest acompanyament jurídic que fan l'Sky, fem l'atenció i l'acompanyament des d'una perspectiva, doncs a tipus social, però sí que, clar, sí que ens arriba aquesta informació i d'alguna manera això està passant amb estrangeria, però també hi ha doncs, persones afectades per salut mental, no? Que tot i que estan rebent atenció, però darrerament tot s'està fent telefònicament, online, i una miqueta jo crec que en els participants sí que noto la necessitat de la presencialitat, del tu a tu, de posar cara a qui t'atén i de poder, al final de poder explicar un problema a algú i saber amb qui estàs parlant, no? No només per telèfon. Això amb un col·lectiu potser amb més dificultats i centrant-nos en estrangeria, doncs sí que som testimonis del problema que hi ha amb les cites i amb tots els procediments que s'hi deriven. A mi, si em permeteu, sí que m'agradaria comentar, no? De dir què ens passa com a país que amb la pandèmia que hem viscut faltaven cuidadores, faltaven cuidadors, faltaven treballadors per collir la fruita, no? Uh-huh. I ens podem permetre el luxe, no sé, de tenir milers de persones sense regularitzar, quan són persones que afortunadament estan en edat laboral, porten uh-huh. temps al nostre país i bé, jo faria una crida, no? No només jo, com a entitat, a poder flexibilitzar totalment els requeriments i els sistemes de la llei d'estrangeria per poder regularitzar aquestes persones. Crec que ho necessitem i que en la situació tan complicada que hem viscut hauríem d'apostar per, uh-huh. bé, per millorar la vida de tothom, al cap i a la fi.
Però la realitat és que després hi ha molta gent, no?, que criminalitza les persones migrants. Què els hi diríeu, no? O fins i tot a aquells missatges, no?, que ens arriben també per determinats a grups polítics de que doncs, arriben aquí amb totes les facilitats, amb totes les ajudes, no?, amb beques, amb pisos. Què els hi diríeu? Clara.
Jo el primer que els diria és que es qüestionin tot allò que els hi arriba, des de, bueno, tota aquella informació que els hi arriba i que no l'agafin com a tota real i verdadera. I que s'interessin, que si realment han escoltat això i es creuen això, d'acord, interessa't, llegeix, mira si és cert o no. Uh-huh. Però que es qüestionin allò, aquells missatges que els hi arriben. I falta, sobretot, voluntat política per canviar aquesta situació.
Digue'ns, Maria, també, què els hi diries si poguessis doncs això, rebatre, no? Que són missatges, i més en aquest context actual, que van calant, que van generant també doncs, por, odi fins i tot, no? I que, doncs això, que no tenen una base, però que doncs, es van repetint com mantres, i que potser vosaltres que treballeu, no?, doncs, amb persones migrades a diari i que veieu les problemàtiques, és interessant també que aclariu doncs, aquests conceptes.
Doncs des de la meva experiència personal, jo fa més de 10 anys que treballo amb persones bé, que necessiten de l'atenció social, però molt especialment amb persones migrades. Uh-huh. I amb tot aquest temps, francament, jo no recordo que ningú m'hagi dit que vol venir a Espanya o a Catalunya a viure d'ajudes. De fet, el discurs és: volem feina, volem treballar, volem portar els fills, volem que els fills creixin aquí, fer la vida aquí, però surt sobretot el tema de la feina, amb la qual cosa jo, aquest discurs de les ajudes i tal, jo sí que demanaria que la gent perdi una miqueta la por, que trenquem aquests murs, no?, que hem generat als nostres barris o a les nostres ciutats i que ens atrevim a generar ponts amb els nostres veïns i veïnes i a conèixer-los, no?, i a preguntar per què han sortit del seu país i per què són aquí. I també, com deia la Clara, és molt important amb el tema de les notícies i els mitjans i tot allò que ens arriba. Ser crítics avui en dia és una miqueta difícil perquè ens arriba molta informació, però crec que hem de ser-ho i ens hem de plantejar moltes, moltes coses. I al fil del que està passant actualment a les Illes Canàries, tota aquesta arribada de persones de l'Àfrica subsahariana, del Magreb, ens preocupem del que passa aquí, però cap mitjà, o que a mi m'hagi arribat cap mitjà, s'ha preocupat per quina és la situació política, social i econòmica d'aquells països, perquè potser si anem a mirar l'origen podem entendre les conseqüències de tot això. I estan passant coses, a Senegal estan passant coses amb la pesca i amb els pescadors i amb aquests joves, per tant, crec que ens toca ser crítics i mirar una miqueta més enllà i sobretot bueno, doncs això, trencar murs i han vingut, volíem treballadors, però és que hi ha un lema, no?, de dir, uh-huh. és que han vingut persones i jo crec que hem d'atrevir-nos a conèixer-les i a intentar entre tots fer una societat més justa i més digna de ser compartida.
Doncs anem a escoltar també una usuària de Càritas per conèixer també la seva realitat.
Hola, mi nombre es Yolanda, soy de El Salvador, Centroamérica. Venimos el 30 de noviembre del 2019 a España. Desde que llegamos, y conocimos a Caritas, recibimos cursos integrales, los cuales nos han beneficiado mucho. Pues también hemos conocido a personas de diferentes países y pues hemos hecho amigos, lo cual me siento muy agradecida por la amable ayuda y atención que nos ha brindado Caritas, a mí y a mi familia y a muchas personas más.
Doncs moltíssimes gràcies també per la seva, pel seu testimoni. Maria, doncs, posa com a exemple, no? També doncs, com ajudeu, no? Doncs, aquestes persones amb diferents programes i fins i tot a crear una xarxa de suport, no?
Sí, dins dels projectes i l'atenció que realitzem, és veritat que Càritas ens coneix moltíssim pels ajuts d'aliments, però fem moltes altres coses i en aquest sentit doncs, els projectes i crear xarxes de suport i d'ajuda mútua per nosaltres és molt important. I bé, doncs poder oferir la formació i les informacions necessàries perquè aquestes persones puguin desenvolupar-se a la nostra societat doncs, de la manera més normalitzada possible. I el primer pas sí que pensem que és la informació i la formació. I a partir d'aquí doncs, es poden activar moltes altres coses.
O sigui que podríem dir que moltes vegades l'aliment és com la porta d'entrada, no? Perquè així després doncs, podeu assessorar i acompanyar doncs, aquestes persones en diferents projectes, no? Que impulseu.
Exacte. També és veritat que sovint quan la necessitat econòmica és tan gran, no? I la situació de vulnerabilitat és tan gran, sí que podem parlar de formació, de millorar molts aspectes, però hi ha una necessitat primària que s'ha de cobrir, perquè sense això la persona difícilment pot establir-se altres objectius, no? a la vida. Aleshores sí que és la porta d'entrada i sí que quan és necessari es garanteix, però amb idea de que després la persona pugui fer procés i fer una miqueta doncs, un pla de treball que l'ajudi a millorar doncs, a nivell de llengua, a nivell laboral, a nivell de coneixença de l'entorn, de relacions socials, etc.
En aquest sentit, explica'ns també, Clara, des de l'Sky, no? A quins programes i quines ajudes també oferiu?
Nosaltres a l'Sky i acompanyament en temes jurídics i intentem fer tallers de sensibilització i sessions d'acollida lingüística. Preparem classes amb persones voluntàries per a aquelles persones que o bé no estan alfabetitzades o bé es volen immersir en la llengua castellana.
Per cert, no hem parlat, però detecteu també que el risc de contagi entre les persones migrades també doncs, pot ser més gran pel fet de la situació que moltes vegades no, viuen i també suposo perquè moltes de les feines a les que accedeixen no poden doncs, instaurar doncs, el teletreball, per exemple. Maria?
Clar, sí, pensava, és que clar, el teletreball, doncs, bueno, hi ha uns professionals que en determinades ocasions o de manera més indefinida ens hi podem acollir, però hi ha moltes altres feines que són, per exemple, tot el que té a veure amb les cures, aquí el teletreball no aplica, no? Perquè necessita el contacte físic i personal sí o sí. Jo no sé si l'explicació la trobaríem tant a nivell de la situació de vivenda, però sí com de la necessitat d'agafar el transport públic i doncs el tipus de feina que desenvolupen. Sí.
Clara?
Jo crec que potser també ve pel tema de la vivenda. Potser si moltes persones que venen aquí, migrants, normalment comparteixen pis. I potser hi ha 5 persones en un pis de 3 habitacions. Però nosaltres aquí a l'Sky, jo de moment no he trobat que tinguessin, almenys amb les persones usuàries que venen aquí a fer sobretot classes de castellà. No ho he notat. Però jo m'imagino que sí que hi ha més risc. però ja no parlem només de persones migrants, sinó de persones de classe treballadora.
Perquè, clar, moltes d'aquestes persones migrades, com comentàvem al principi, no? Segons fins i tot les dades que destacàvem de Càritas de Barcelona, doncs tenen més risc de patir exclusió social, no? I sembla, no sé si esteu d'acord, Maria i Clara, us faig la pregunta a totes dues, que arriba un moment que és com que aquesta pobresa es va cronificant, no? I es va traspassant generació a generació.
Sí, pels mateixos motius que dèiem al principi, no? I, aquesta situació ha afectat una miqueta a tothom, a les famílies on l'economia ja era precària, doncs molt més, i les economies que prèviament a la pandèmia eren sumament precàries, doncs aquesta situació bé, doncs, ha estat francament molt, molt greu, no? I, i el tema de la vivenda també, si em permeteu, sí que m'agradaria posar relleu, no? Que ha hagut una espècie de romanticisme una mica vinculat al tema del confinament, no? I a les cases que hem vist en moltes pantalles de televisió, però bueno, tenim moltes persones que no tenen casa, no? I el lema de queda't a casa, bueno, queda't a casa o allà on estiguis vivent, perquè, perquè hi ha situacions d'exclusió que a les nostres ciutats, del Vallès, per exemple, vivim, no? I bé, en aquest sentit sí que ja estem notant com hi ha situacions que s'han agreujat notablement.
Per tancar. I en aquest sentit, Maria, fins que ara doncs, intentarem tornar a recuperar la ronda de preguntes amb la Clara, però explica'ns, o sigui, si tinguessis doncs, allò, o ara, no?, que arriba el Nadal i poguessis fer la carta als Reis, què creus que hauríem de demanar a les nostres administracions, no? I també al ciutadà, un missatge.
Bueno, els ciutadans, com a veïns i veïnes, que ens puguem cuidar moltíssim, que crec que el confinament ha passat factura una miqueta a tothom, com a societat també, des dels professionals sanitaris, és a dir, a tothom, i crec que ens mereixem i que hem de ser, ens mereixem estar bé i per tant ens toca ser responsables en aquest sentit. I una miqueta a l'administració, doncs, bueno, doncs a nivell de drets, no? que passar de la cultura d'allò excepcional a una cultura i a una societat que ens garanteixin drets de la manera més àmplia possible. Tot el tema del sistema de cures, doncs que quedi el més regularitzat possible i creure'ns una vegada que el treball de la cura realment és una feina, és un treball i ha d'estar valorat com a tal, tant a nivell professional, fora de la llar, com dins de la llar també. D'altra banda, tot el que té a veure amb vivenda, crec que no ens podem permetre tenir gent amb infravivenda i amb aquestes situacions tan vulnerables i hauríem de crear lleis que ens protegeixin. El tema de l'ingrés mínim vital és un pas important i pensem que és molt positiu, però bé, hi ha petites incidències bueno, després en el funcionament diari i pràctic i s'haurien de poder solventar. I en quant una miqueta a les persones migrants, que era el tema que ens ocupava, doncs bé, flexibilitzar tot el que es pugui en quant a la llei d'estrangeria i d'altra banda, doncs facilitar, bueno, no facilitar, complir els deures que té l'administració, doncs en quant a l'empadronament, en tema sanitari, el tancament del CIE, bé, hi ha una sèrie de propostes que ha fet Càritas que anirien en aquesta línia.
Doncs em sembla molt interessant totes aquestes peticions, no? Aquesta carta de desitjos que jo crec que hem de fer mans i mànigues i que si volem transformar doncs, aquesta societat no ens queda una altra que buscar solucions perquè els problemes hi són, no? No desapareixeran, Maria.
No, ara durant... Bé, Càritas hi treballa des de fa molts i molts anys amb situacions d'exclusió i de pobresa i de vegades costa veure, no? De dir quan això s'acabarà. Sí que pensem que ara la situació és prou complicada i no veiem un, bueno, com un punt final, no? I aquí estem doncs, per acompanyar aquestes persones, acollir-les sobretot i a partir d'aquí fer camí plegats i amb ànims de que ens podem ensortir i que
esperem que tot vagi bé.
Uh-huh. Per últim, Maria, no sé si, clar, avui hem parlat també de doncs, aquests missatges, no?, que ens arriben a la societat, no?, aquests testimonis moltes vegades doncs, que reprodueixen doncs, aquests missatges, no?, d'odi. Amb ells com els hi arriben? Aquesta xenofòbia i doncs, aquest racisme, no?, que encara hi és i que en plena pandèmia doncs, també a vegades s'ha accentuat.
Doncs tindríem una mica exemples per tot. Potser les persones més joves els hi costa més d'encaixar, no? També, bueno, doncs com qualsevol adolescent o qualsevol persona jove, i les persones potser en una etapa més madura poden no acceptar, uh-huh, però sí contextualitzar una miqueta aquest racisme que es viu de manera, bueno, transversal i estructural. En tot cas, bé, nosaltres també acompanyem aquestes situacions i fem una tasca molt important, que tot i que no és pròpiament amb els participants, però crec que la nostra tasca de sensibilització a la societat i amb els voluntaris, no, amb aquests grups que ens acompanyen a fer la feina, doncs és molt important per evitar aquest racisme i aquests missatges d'odi.
Doncs, Maria, una abraçada ben forta i moltíssimes gràcies, sobretot per la tasca diària que feu. Una abraçada, que vagi molt bé. Clara, explica'ns, a veure, doncs això que ens havíem quedat, explica'ns també doncs, si poguessis fer la teva carta dels Reis i demanar, no?, per buscar solucions i acabar amb totes aquestes problemàtiques, què és el que demanaries?
Jo crec que demanaria sobretot voluntat política per canviar la situació de totes aquestes persones, tant migrants com refugiades, i tenir voluntat per fer un canvi a la societat, des d'una part més formativa i de sensibilització.
Doncs educació i empatia i, evidentment,
exacte,
recursos és el que necessitem,
exacte,
si volem transformar el món. Moltíssimes gràcies a tu també, Clara, i a tot l'equip de l'Sky per la tasca diària que feu.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.